RAC més 1 us ofereix Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
Després de 22 curses, els pilots de Fórmula 1 enguany han fet un total de 5.487 quilòmetres els diumenges, és a dir, el dia del Gran Premi, el dia de la competició. Ves si és bèstia la cosa, ves si la temporada ha estat especialment atípica, que després de 5.487 quilòmetres, la temporada, el títol, s'ha decidit justament en els 5 últims quilòmetres. Ni el més enrevessat dels guionistes, ni el més torturat dels productors hauria imaginat un final de temporada tan espectacular com aquest, en el qual, després de 1.490 voltes, el títol s'ha decidit en l'últim glob. No ha fet falta allò del puntet de la volta ràpida, finalment, per mort del destí. I com ha passat durant tot l'any, a l'última cita de la temporada, el Gran Premi d'Abu Dhabi, al Yas Marina, han passat moltes coses. Tantes que el programa d'avui, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, es dedica pràcticament en la seva totalitat a analitzar el que va passar al circuit del Yas Marina, a valorar el títol de Max Verstappen, la temporada de Sir Lewis Hamilton, perquè, per cert, avui serà anomenat Sir a Anglaterra, i les estratègies que han plantejat, la temporada que han fet els pilots espanyols, Fernando Alonso i Carlos Sainz i Fernando Alonso. Va, en parlem tot seguit a l'últim Cafè del Paddock 2021.
Avui, el Cafè del Paddock amb
Maria Serrat, Barcelona. Joan Villa del Prat, Sant Cugat. Miquel Cirera, Manresa. Cesc Vila, Les Comes. I, com sempre, Carla Gil a la gestió tècnica.
Trata de arrancarlo! Trata de arrancarlo, Carlos! Trata de arrancarlo! Trata de arrancarlo, por Dios!
Maria Serrat, ximpum!
Ostres, sí, mare meva, i quin ximpum, eh? No, dèiem que, quina emoció que arribi a l'última cursa, no a l'última cursa, com tu bé dius, a l'última cursa.
L'última
a l'última volta. Als últims compassos de la temporada, que ha sigut la temporada més llarga de la història, mare meva, això no ens ho podíem esperar ningú, i, francament, el programa no més cafès, eh? Valerianes a tope a partir de la temporada que ve, perquè si això és el que ens espera, mare meva.
Mare meva. Joan Villa del Prat, ha sigut bèstia, això, eh?
Ha sigut bèstia. Ha tingut una miqueta de sort, però tota la mala sort que ha tingut durant l'any doncs ha estat compensada en aquesta última volta, que va ser extraordinària, brillant. Gran treball de l'equip, gran treball de tothom, vull dir, estratègia, company, tot, ben merescuda. Jo crec que s'ho mereixia i, bueno, al final s'ha fet justícia.
Abu Dhabi va estar ple de cares conegudes. Hi havia Ronald Koeman, per exemple, que va assistir al Gran Premi en directe per, suposo, animar Max Verstappen. De fet, el vaig veure amb una samarreta taronja, per tant, suposo que devia estar animant el pilot holandès. Però és que, a més, clar, hi ha una cosa que a mi m'ha fascinat. És que hi havia el Kun Agüero, el Kun que aquesta setmana anuncia que es retira del futbol, com sabeu, pels problemes cardíacs. Home, doncs jo no sé si anar a veure aquesta cursa era la millor recomanació per algú que està fotut del cor, no? O sigui que el Kun va anar a Abu Dhabi. I si va resistir allò, escolta, que continuï jugant a futbol durant bastant de temps, perquè era una autèntica prova de foc aquest Gran Premi. He de reconèixer que em vaig aixecar de la cadira moltes vegades, i això que jo no tenia cap càmera gravant-me, eh? Però em vaig aixecar de la cadira de debò, perquè era emocionant.
Jo també, l'última volta, sí. De peu, braços amunt, bueno...
Molt bèstia.
Brutal.
Molt bèstia. Sí, és que justament això que vam veure aquest diumenge a Abu Dhabi és allò que abans en dèiem Fórmula 1. Capítol 38, últim Cafè del Paddock. Max Verstappen es converteix en el 34è campió mundial de Fórmula 1 després de la victòria in extremis al Gran Premi d'Abu Dhabi. Hamilton, segon, no pot contenir l'holandès a l'última volta d'infart i es queda, de moment, sense la possibilitat de superar els 7 títols mundials que l'empaten amb Michael Schumacher. L'equip Mercedes, que guanya el Mundial de Constructors, presenta recurs a la FIA per reivindicar les dues reclamacions que va fer als comissaris en acabar la cursa del Yas Marina. Carlos Sainz, tercer, obté el quart podi de la seva primera temporada a Ferrari i acaba cinquè com a primer pilot de l'escuderia. Fernando Alonso torna a puntuar, acaba desè el campionat mundial i permet al Pin finalitzar en cinquena posició entre els constructors. Kimi Raikkonen s'acomiada de la Fórmula 1 després d'una llarga trajectòria amb un títol mundial inclòs. Els tests de pretemporada 2022 començaran al circuit de Catalunya a finals de febrer, abans de la primera cita de l'any a Bahrain. Aquesta setmana, test de joves pilots a Abu Dhabi.
Cafè del Paddock, amb Josep Lluís Merlos. RAC
més
1.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Saps on trobar la gamma de vehicles més electrificada del mercat? A la xarxa Ford de Catalunya. Compra ara el teu nou Ford i beneficia't de les condicions especials d'aquest 2021. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de descobrir la gamma electrificada de Ford. Tens temps fins final d'any. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Cafè del Paddock, amb Josep Lluís Merlos.
Se acabó lo que se daba. La temporada 2021 de Fórmula 1 ja és història. A mi, que m'agrada l'òpera, ja sabeu, una de les que m'entusiasma més és I Pagliacci. I Pagliacci s'acaba amb una frase que ho resumeix absolutament tot. La comèdia è finita, diu el pallasso Canio just quan s'acaba aquesta òpera tan fantàstica. Bé, això no ha estat una comèdia, eh? Això ha estat més aviat un drama d'una intensitat brutal. Aquest campionat mundial serà d'aquells que recordarem durant molt de temps, en el qual l'èpica ha estat present des de la primera fins a l'última volta. Alta tensió, màxima tensió, gran rivalitat, tots els tòpics que vulgueu. I ens quedaríem curts per definir la intensitat amb la qual hem viscut aquesta campanya 2021, la 71ena de la història de la Fórmula 1. Francament, una de les més emocionants que recordo i que d'alguna manera, a mi almenys, m'han portat al passat, a aquells temps en els que l'afició estava polaritzada en dos bàndols. I sempre que això passa, evidentment, creixen les audiències, creix l'interès, creixen les expectatives. Així ha acabat el Campionat Mundial de Fórmula 1 2021. Campió del món, Max Verstappen amb 395,5 punts. Segona posició per Lewis Hamilton amb 387,5. Tercer, Valtteri Bottas amb 226 punts. Quart, Sergio Pérez amb 190. Cinquè, Carlos Sainz amb 164,5. Sisè, Lando Norris amb 160. Setè, Charles Leclerc amb 159. Vuitè, Daniel Ricciardo amb 115. Novè, Pierre Gasly amb 110. I desena posició per Fernando Alonso Alonso amb 81 punts. Per darrere, el seu company a l'equip Alpine, Esteban Ocon amb 74, segueixen Vettel, Stroll, Tsunoda, Russell, Raikkonen, Latifi i Antonio Giovinazzi. I sense marcar punts, Mick Schumacher, Robert Kubica, que recordem va participar al Gran Premi d'Itàlia i també al d'Holanda, i Nikita Mazepin. Aquests tres pilots s'han quedat sense puntuar. Pel que fa referència al Mundial de Constructors, nova victòria de l'equip Mercedes amb 613,5 punts. Segona posició per Red Bull amb 585,5. El tercer lloc consolidat per l'escuderia Ferrari amb 323,5. McLaren a la quarta posició amb 275 punts. La cinquena per Alpine amb 155. I per darrere, Alfa Tauri, Aston Martin, Williams, Alfa Romeo i l'únic equip sense punts, el desè classificat, l'equip Haas. Per tant, doncs, campió del món i amb tot mereixement, Max Verstappen. Max Verstappen, que és el segon campió de la història de l'equip Red Bull després de Sebastian Vettel. És a la vegada el primer pilot holandès que guanya el campionat mundial de Fórmula 1 i el més jove en guanyar una cursa amb 18 anys. El quart més jove de la història en ser campió després de Fernando Alonso, que també en tenia 24, Vettel i Hamilton, tots dos amb 23, i l'home que ha evitat el vuitè títol, de moment, del pilot britànic, de Lewis Hamilton. I atenció a una dada que he trobat que realment m'ha fet posar la pell de gallina, no? I és que Max Verstappen té 24 anys. Lewis Hamilton en té 36. Max Verstappen acaba de guanyar el seu primer títol de campió del món i, de moment, ha aturat la ratxa de 7 títols de Lewis Hamilton. 24 anys i 36. 24 Verstappen, 36 Hamilton, un títol per Verstappen i 7 títols per Hamilton. Però és que, atenció, Fernando Alonso, quan va guanyar el seu primer títol, tenia 24 anys, els mateixos que Max Verstappen. Però és que aquell títol de Fernando Alonso va arribar per aturar la ratxa de 7 títols de campió del món de Michael Schumacher. Això era l'any 2005. I sabeu quants anys tenia Michael Schumacher en aquell moment? 36. Els mateixos que Lewis Hamilton ara, és a dir, Alonso va tallar la ratxa de victòries de Michael Schumacher en el campionat mundial i farà el mateix Max Verstappen? Estem assistint al final d'una era? No ho sabem, això només el temps i el destí coneix, però no em direu que aquesta estadística no és realment curiosa, no? No és realment interessant. Va, entrem en matèria, no sabem si comença una nova època o no, però sí sabem que diumenge, justament el dia que s'acabava el campionat mundial de Fórmula 1, un dels més intensos de la història, s'acabava la trajectòria del meu estimat Francesc Rosés a TV3, ja que ha arribat el moment de reposar, després d'una vida intensa dedicada al món del motor, el iaio, el Francesc Rosés, plega. Plega de TV3, però estic convençut que tindrem l'oportunitat d'escoltar-lo segur, ja us ho dic ara, i de continuar llegint-lo també. Joan, el Rosés se'ns ha jubilat, tu.
Bueno, jo crec que hauríem de posar un tron allà a l'entrada i que faci com...
una estàtua.
No? Que vagi dient a tothom bon dia, bon dia... Bon dia.
Com els gats aquells coreans que tenen el braç aquell que puja i baixa.
Exacte, és una institució, vull dir, el francès, l'avi francès... Bueno, hem tingut uns temps fantàstics amb ella. Hem disfrutat, hem rigut, ens hem barallat.
Molt, molt, ens hem barallat molt, també.
Hem fet de tot. Sí. I la veritat és que bé per ell, si això és el que ell necessita i el que ell vol, doncs em sembla fantàstic. I espero i li desitjo el millor del món amb aquesta jubilació, que segur que no pararà.
No,
és incapaç d'estar... parat.
I tant, i tant. Maria, què n'hem de dir del Francesc Rosés?
Home, doncs que el trobarem molt a faltar, sens dubte. Per mi, tant el Francesc com tu, sou les veus de la Fórmula 1.
Bueno, però ell és molt més gran que jo, com és evident.
Però com jo sóc molt més jove, llavors, jo, per mi, la banda sonora de la Fórmula 1 ets tu i és el Francesc. I per a bien o per a mal, no? com es diu, per tota la vostra sabidoria. I també pels moments que ens ha deixat el Francesc, tant davant de la càmera com darrere de la càmera.
Darrere és impagable.
Inoblidable.
Darrere inoblidable. És absolutament impagable. És que jo tindria per escriure un llibre del Francesc Rosés, eh? El tindria d'anècdotes amb el Rosés, de debò, eh? Per escriure un llibre. Tu saps com el va batejar Alain Prost, Joan, al Francesc?
Home, són de la mateixa alçada,
sí.
No?
Sí. Li deia Spider-Man. Aquest és un mot que poca gent sap, però l'Alan Prost el va batejar com Spider-Man, perquè el Rosés, no sé si va ser el Prost o el Mansell, estava entrevistant-ho amb l'un o amb l'altre. I de cop i volta, o sigui, la història és que estaven xerrant, crec que eren Mansell i Prost estaven xerrant a l'interior del motorhome, devia ser l'època de Williams, suposo, no? Estaven allà a l'interior d'un motorhome xerrant i un dels dos havia quedat amb el Rosés. I el Rosés feia guàrdia a la porta del motorhome i no li obrien, i es va posar nerviós i de cop i volta es va enganxar al vidre del motorhome, allò per xafardejar, aviam què passava allà dintre, que no li obrien la porta, i clar, va quedar absolutament enganxat al vidre i el, no sé si va ser el Prost o va ser el Mansell que el van veure i van dir look, this is Spider-Man. Es veia la imatge del Rosés amb les mans com si fossin ventoses. Bé, parlarem amb ell ben aviat. No sé exactament on, però segur que parlarem amb ell ben aviat, perquè tenir el Rosés de tertulià pot ser un luxe, eh? Pot ser un luxe i jo no me'l penso perdre, segur que no. Bé, va, entrem en matèria, amb aquest gran premi, un gran premi que jo crec que no hi ha hagut diferència entre la cursa d'Aràbia i aquesta d'Abu Dhabi, sense solució de continuïtat. Comencem d'entrada, Joan, amb l'advertiment previ que Michael Masi va fer a Max Verstappen i a Lewis Hamilton abans de la cursa, abans del briefing de pilots, fins i tot. Jo no sé si això ho va fer per marcar-los el territori o, com tu dius sempre, per parar-se ell el cul. No sé per què ho va fer, aquest advertiment.
Bueno, primera, que és una cosa que, que està en el reglament. Vull dir, és evident que no tens cap necessitat de dir-ho, això, d'entrada. Ni tant siquiera de recordar-ho. I si ho has de recordar, ho recordes en privat, però no ho recordes en públic.
Clar, per això t'ho dic.
Aquest tipus d'advertències així, que són tan tontes, em semblen ridícules.
Yeah.
Si és veritat que s'ha utilitzat alguna altra vegada. Al Michael li van treure tots els punts del campionat amb l'accident de Villeneuve. Vull dir que és veritat que la FIA té aquesta pusta. Bueno, de fet, té tota la potestat del món per fer el que vulgui, no? Uh-huh. Ho hem vist durant tot l'any, això, no? Però és totalment innecessari, eh? La veritat, per mi, fer-ho públic. Vull dir, una altra cosa és que els agafi tots dos a l'orella i els digui, escolta, nois, escolteu que podeu perdre el campionat aquí si feu el tonto. Vale, això és la feina d'un àrbitre o d'un director de cursa, clar, no? És advertir i que a la fi s'adverteix perquè l'espectacle sigui molt més bonic. No?
Clar, clar. La comèdia è finita, que deia Canio. Maria, la foto de Wolff i Horner estrenyent-se la mà abans del Gran Premi, també... Un altre pantomima, evidentment, perquè a hores d'ara l'un vol veure mort l'altre.
Sí, una foto de cara a la galeria, sí, també una declaració, entre cometes, d'intencions del que venien dient tota la setmana, de que volien guanyar el campionat d'una manera neta, de que volien guanyar un campionat a la pista, etcètera. Però clar, sí, ens donem la mà, ens estrenyem la mà, som tots molt esportius, però mira, saps què? Jo m'enduré l'advocat, m'enduré l'advocat de Abu Dhabi, perquè ja les meves intencions és de guanyar-lo a pista, però també les meves intencions és de guanyar-lo amb passi el que passi i sigui com sigui, no? Que és el que ha fet Mercedes també. Però jo vull posar en relleu un nom, Fernando Alonso, abans del Gran Premi, que diu crec que el títol se'l mereix Max Verstappen i el de constructors, Mercedes, perquè tenen el millor cotxe, i és exactament el que ha sigut aquesta temporada, no? Algú que en sap molt ja ho va deixar clar d'entrada i me n'alegro molt també que s'hagi complit així.
Escolta, és que Fernando Alonso, com diuen en castellà, no da puntada sin hilo, no? I a mi hi ha una cosa que m'ha...
Molt.
I toca molt, home, i toca molt. I a mi hi ha una cosa que m'ha encantat, que és el regal invisible que, la Fórmula 1 va convocar a la gent per fer el regal invisible, no? I deia, va, us tocarà cada pilot un regal invisible. La veritat és que jo només conec el regal d'Alonso a Daniel Ricciardo, que és el que li va tocar. No sé si ha transcendit cap altra parella, no? Però jo personalment no ho sé. Però el regal de Fernando Alonso a Daniel Ricciardo em sembla boníssim. I el que va passar en els entrenaments després, quan Ricciardo bloqueja Alonso, Alonso es queixa, i Ricciardo li ensenya aquest regal invisible, de l'amic invisible, em sembla brutal. Recordem què era, Maria.
Un tatuatge,
un tatuatge
d'aquests que són d'aigua, no?
Com els
no?
Els xiclets.
Sí, com els de quan érem petits, que ens posàvem aquí a la mà. Doncs li regala un tatuatge d'aquests amb la seva cara. I també Daniel Ricciardo se'l posa al bíceps. És que és genial.
És boníssim.
Els dos, és que són fantàstics.
No, però
posa el bíceps i davant de la càmera comença a flexar el braç per ensenyar realment el que és la cara i la mandíbula de Fernando Alonso quan s'enfada. Diu així, aquest és Fernando Alonso i aquest Fernando Alonso quan s'enfada, no? I flexa el braç i amb el bíceps, evidentment, doncs el tatuatge es fa més gran. I també la iniciativa de Kimoa, que va fer un poll ahir a Twitter dient si això té més de no sé quants mil retuits, el posarem a la venda. I em sembla que, vamos, que han arribat...
Sí, però això no és nou, eh?
4 hores.
Això no és nou, això dels tatuatges a la Fórmula 1, no. Maria, saps qui ho va inventar? El Joan. El Joan li va regalar un tatuatge amb un de
diferent.
McLaren. Sí,
diferent.
Sí, de color morat, oi que sí, Joan? Li va regalar un tatuatge amb un... Explica'm la història, que és boníssima.
No, però això no, McLaren no, era
no?
Project Four,
sí, perdona.
Era el Big Bennett.
El Big Bennett.
Havia guanyat el campionat amb Senna de forma...
Això. Que després va ser el jefe del Jordi Gené, el Big Bennett.
Sí. Aquest li vaig regalar un tatuatge de color morat.
De color morat.
Al Beach Plaza...
Sí que no van riure tant.
Al mig de la recepció del Beach Plaza.
Bon lloc.
Va ser a Mònaco, eh?
Sí.
Després tornem a treballar junts, guanyem la cursa... I després el Ron Dennis em fot a fora.
Per allò? Et va fotre fora per allò?
Sí, em va fotre fora. Em va dir que allò que has fet és com si m'ho hagués fet a mi. Dic, home, és que si em dius el que m'ha dit ell, que em va dir, bàsicament, puto estranger, dic, també tu faig, no? Però no puto, la paraula que diuen els inglesos, no?
Fucking foreigner.
I tal com va dir-ho, vaig deixar anar el regalo. I quan vaig arribar a Anglaterra, el Ron em diu, què ha passat allà? Dic, bueno, doncs això. Diu, home, és que això és com si m'ho hagués fet a mi. Dic, home, si tu m'ho dius, jo també ho faig. Diu, bueno, doncs vés-te'n.
I això va ser el final a McLaren. A Project Four. A Project Four. I després...
Me'n vaig anar una setmana. 10 dies. A cada 2 dies torno. Torno, començo a treballar i encara és l'hora que m'ha de dir alguna cosa. I em va pagar tot el mes.
Però, mira, escolta, vacances pagades.
És més, em va posar amb ell a treballar amb el Johansson, en l'equip de Fórmula 3, que estava fet una merda. Faltaven 6 carreres per guanyar el campionat. Tenim que guanyar totes les carreres i fer volta ràpida. Jo era el número del cotxe, ell era el team manager, però ja no es va posar amb mi. M'hi va dir absolutament.
Tu diràs.
Tot el que jo feia estava fantàstic. Vam guanyar les 6 carreres. Vam fer la volta ràpida, vam guanyar el campionat per un punt. I gràcies a això, Marlboro va donar els cèntims per fer el projecte.
Que bo.
Ja, el Ron era un senyor de veritat. Vull dir, jugava a tope i si tu jugaves a tope,
ell
ho reconeixia.
Per tant, doncs, els de Kimoa, escolta'm, això de la invenció dels tatuatges a la Fórmula 2 del Joan, que li va regalar el Dick Bennett, un tatuatge que deia Greetings from Sant Cugat, li deia, saps?
És maco aquest campionat i la forma que Fernando i tothom està agafant, intentant fer una mica de sentit de l'humor.
Sí,
no?
Sí.
Perquè darrere de l'aleró del PIM.
Mm. Ah, el de Plan, el Plan, boníssim.
Em sembla que això és boníssim, també. S'han fet camisetes, s'han fet tota una sèrie de coses. Vull dir, el Fernando Alonso està fent...
Estem vivint el Fernando Alonso més divertit de la història.
Sense cap dubte. Sense cap
dubte. És el que hem dit, també. Tota
s'ha deixat anar,
No, i que ella està de tornada, que està de tornada, que està per disfrutar, que està per passar-s'ho bé, a més, evidentment, de guanyar i de competir al màxim nivell, i que això no ho posa ningú en dubte. Però, a més, aquest Fernando Alonso és la cara més divertida, la casa més relaxada, la cara més... que està per tot, que està pel joc.
Jo m'identifico molt amb aquest campionat, no?
La resposta, quan l'entrevisten després de la cursa, diu sí. I, de fet, ha sigut bastant maca, si haguéssiu vist la part de darrere. Com que sou fixant només en els davant, allà darrere també estàvem jugant. És
que té tota la raó. Té tota la raó, perquè va ser una cursa...
Sí, no la vam veure. No la vam veure. És normal.
Anys enrere, és que també...
Sí, sí, va haver-hi marro. Jo us recomano que busqueu, hi ha un tuit, jo l'he retuitejat, em sembla, que es veu l'entrevista que li fa la televisió holandesa a Fernando Alonso, i com el Fernando se n'enfot del periodista holandès, diu, què, no t'he vist avui, eh? Volem dir, diu o estaves a l'església resant, no?, les cinc últimes voltes, diu, o estaves allà o estaves tancat al lavabo, li diu Fernando Alonso. I és una entrevista impagable, eh? Busqueu-la perquè riureu.
RAC
més 1. Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Saps on trobar la gamma de vehicles més electrificada del mercat? A la xarxa Ford de Catalunya. Compra ara el teu nou Ford i beneficia't de les condicions especials d'aquest 2021. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de descobrir la gamma electrificada de Ford. Tens temps fins final d'any. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Cafè del Paddock, amb Josep Lluís Merlos.
Analitzem el Gran Premi i comencem analitzant, ja hem parlat del dijous, d'alguna manera, amb tot aquest teatrillo que es va muntar Michael Masi, els fotògrafs, amb el Wolf i el Horner estrenyent-se la mà, el regal invisible de Fernando Alonso. Dissabte, Joan, el treball de Red Bull per permetre la pole position a Max Verstappen després d'un clar domini de Lewis Hamilton a tots els entrenaments. Però jo penso que s'ha donat molta importància al rebuf, però jo crec que el rebuf va tenir una certa importància, i he vist una comparativa dels temps del segon sector, que és on es produeix el rebuf, que ha fet el Dani Juncadella, que aporta molta informació. Diu, sí, el rebuf va ser important, però és que si comparem el segon sector de la volta del rebuf amb l'anterior i la següent, que no hi va haver-hi rebuf, només hi havia 4 mil·lèsimes de diferència. Per tant, el rebuf va ser important, però jo crec que la clau és sobretot el tercer sector que fa Max Verstappen. No sé si estàs d'acord.
Primera de tot, la decisió.
Exacte.
Decisió...
amb el pneumàtic.
Amb dos nassos per part de Red Bull, de dir, hem de fer alguna cosa diferent. Són més ràpids que nosaltres, hem de, com a mínim hem d'estar davant a la pole i intentar aguantar i estirar. Vam provar el pneumàtic tou i vam fer moltes voltes, vam veure que el pneumàtic aguantava i vam dir, anem a jugar-se-la. Vull dir, una altra decisió arriscada, que és el que ens ha donat més videta aquest any. Sempre han demostrat que estan un pas endavant de qualsevol altre equip, no? En quant a invenció i tàctiques i maneres de fer les coses. Vull dir, primera xapó per prendre aquesta decisió.
Vale.
La prenen amb els dos cotxes.
Sí.
Vale? I llavors jo crec que sí, jo crec que el Checo va fer un treball brillant en classifica, per no dir després en cursa.
Després en parlarem.
Ja en parlarem.
Maria, la sortida. No sé si vols apuntar alguna cosa, deixar-la a la pobla, Maria.
Jo volia, ja et dic, no sóc absolutament ningú a portar-li la contrària a un pilot com Dani Juncadella, eh? Però també s'ha de tenir en compte l'evolució de la pista. La pista evolucionava moltíssim.
Sí, però era en recte, això, i tampoc, d'una volta a l'altra,
però
tampoc.
Però els temps, sí que és veritat que amb el segon intent de la Q3 no acaben de millorar, però també perquè Hamilton no fa una bona volta, perquè Max aixeca el peu, però sí que l'evolució de la pista era brutal.
Sí, va haver-hi molta evolució, però
jo crec que el rebuf que li fa Checo, és espectacular.
Tres dècimes com a dos, vull dir, és molt, en un moment en què Hamilton era més ràpid. La diferència entre...
I amb un sector que era de Hamilton, i la diferència, que és que, pràcticament, com diu el Joan, és que era ben segon, és una passada.
És molt important, Josep Lluís.
La descàrrega del Red Bull, no?
Creuen ala i fan que el cotxe vagi molt més ràpid a la recta. Això és importantíssim.
Sí, sí.
Aquí tenim un Mercedes que es pot jugar en posar més ala, perquè té la potència del motor.
Clar.
I tens un Red Bull que sap que amb la mateixa ala, per anar tan ràpid amb els altres sectors, no farà res. I llavors el que fa és jugar-se-la i treure ala per anar més ràpid a la recta.
I li dona fruit, això, perquè aconsegueix un cotxe...
És clau, perquè aquesta ala és l'ala de la carrera, també.
Sí.
Es pot canviar.
Per tant, més mèrit encara a Max Verstappen en el tercer sector. Perquè, clar, si tu treus ala, t'ajuda al segon sector, i ho vam veure perquè el Red Bull tenia més velocitat punta que el Mercedes aquesta vegada, perquè anaven descarregats, però això és una arma de doble tall, perquè després en el tercer sector, el més virat, el de la zona de l'hotel, et puteja això. I, per tant, més mèrit encara el temps de Max Verstappen. Vull dir, no ho sé, és la meva... El meu punt de vista, no sé si ho veieu així, però...
És ben bé així, però és una jugada estratègica.
No, i valenta.
És el que ens ha demostrat Red Bull, per això jo crec que Red Bull com a equip també ha sigut millor. No, que no ha fet el millor cotxe, però ha sigut el millor equip, per mi, tant en pit-stops com en estratègia.
En parlarem del tema, mira, ja ho trec ara que dius... Espera, no, deixa'm fer-li una pregunta a la Maria sobre la sortida, perquè tinc una dada sobre els pit-stops que ja em sortirà. Després, quan parlem del primer pit-stop de Red Bull, ho trauré. Maria, sortida. Excepcional, Lewis Hamilton, l'arrencada, pneumàtic mitjà.
Amb pneumàtic,
exacte. I Verstappen, que no surt bé, amb un pneumàtic tou, que teòricament li hauria d'haver anat millor, no?
Sí, així crec que tots ens vam quedar bastant parats, perquè va ser potser la pitjor sortida de Max aquesta temporada, no? En aquest sentit, que portaven un pneumàtic més tou i que havia de, en teoria, reaccionar millor, i sobretot que després també el condicionava, no? Que si es quedava segon amb un pneumàtic més tou, també tenia en principi la pitjor estratègia de pit stop. O sigui que allí em trec el barret amb la sortida de Hamilton amb un pneumàtic també més dur. Ara bé, jo no acabo d'entendre què va passar allà després, perquè ella arrisca a la frenada i clar, això de que Max no tingui per... No, o sigui, no el pugui estrènyer com el va estrènyer, que sí que el va... O sigui, tenia la posició guanyada, Max. Com pot ser que Lewis se surti de pista, retalli, guanyi la posició, o sigui, conservi, no?, la primera posició quan Max ja tenia guanyada la posició a l'apex de la curva i no se li digui...
Som al revolt 6 d'aquesta primera volta i aquesta no acció dels comissaris que decideixen no obrir investigació...
Que algú me l'expliqui.
Exacte. Sobretot, Joan, tenint en compte una cosa, que al Brasil va passar exactament el mateix i en aquell cas Verstappen va haver de cedir la posició. Per tant, si ens hem queixat unes vegades d'unes coses, és de justícia reivindicar que aquí Hamilton li havia d'haver tornat la posició. No?
Sense cap dubte. Tenia que haver tornat a la posició i, a més, no s'entén ben bé els comentaris de Massi quan el Johnson, el team manager de Red Bull, diu, escolta'm, això no hauria de tornar a la posició. Diu, bueno, és que ja li ha tornat,
ja
l'ha compensat. Diu, l'ha compensat.
Però a on?
Sí, i com el mereixes, aquest avantatge?
Ells, l'argument del director de cursa és que ell va forçar que el Hamilton anés per fora. El Max no el va tocar, el Hamilton quasi el toca, perquè va voler entrar i va veure que si entrava el tocava. Max es va quedar dintre de la pista, no va treure cap, no va sortir de la pista, i Hamilton se'n va anar per fora i va guanyar un avantatge de fàcil 60-70 metres. Vull dir que no entenc d'on li treu aquesta cosa de que...
No van tenir nassos. Jo crec que és un tema de decisió, és un tema de...
No, però has de ser una mínimament constant, no?
Total, aquí vaig.
Mínimament, ja no demano molta cosa, però mínima, sobretot amb una cosa que s'ha parlat, s'ha reparlat, s'ha dit, i a més s'ha dit sempre burxant el Max, que representa que el Max és el que feia l'error. Aquí l'error és Hamilton i se'n va de rossetes. Ja d'entrada, això ja emprenya a tothom.
Ja. Ja. I embruta la cursa des del primer minut. Perquè
home, perquè vas a darrere d'ell. El pneumàtic no funciona, tens el problema de l'aire brut que t'arriba. Mm. Vull dir, si ell hagués escapat, potser el Trogallo cantaria.
Sí, està clar. Gomes mitges pel Mercedes de Lewis Hamilton, que s'escapa, que arriba a tenir 4 segons de diferència sobre Max Verstappen, que no se li podia apropar per mantenir una mica els pneumàtics, també, tot s'ha de dir. Però el cas és que el Lewis comença a marcar volta ràpida una darrere l'altra, amb 1.29.1, i escoltem un missatge de Max Verstappen que diu: les rodes estan totalment destruïdes enrere. Verstappen semblava fregit en aquell moment, perquè se'l veia fins i tot desmoralitzat, no? Però arriba a la volta 14... i Max Verstappen fa l'aturada al box. Sobre el que deies, Joan, dels pit stops, és que no només ha estat aquest any. Red Bull porta 4 anys consecutius guanyant el trofeu DHL, que és el trofeu que s'entrega a l'escuderia que a final de temporada fa els pit stops més ràpids. De totes les parades a boxes més ràpides aquesta temporada, Red Bull ha fet 8 parades individuals més ràpides. És a dir, en 22 grans premis Red Bull n'ha guanyat 8. Però és que en 9 de ha estat en 9 de les 10 primeres, també. Vull dir, és que és molt bèstia l'hegemonia que ha acreditat Red Bull en aquest apartat.
És
salvatge.
És brillant, ho saben fer, ho practiquen moltíssim, tenen un bon team manager que els apreta.
Això és cosa del Whitley, del Jonathan Whitley, això?
Jo crec que sí, perquè en el meu temps era cosa meva, d'apretar la gent i de moure la gent, canviar-la, gravar-la, veure qui tenia força a la mà, qui portava la pistola, qui no. Tot això és una cosa que no ve feta a les arres, és una cosa que ve treballada, gravada, mirada, i després a partir d'aquí moltes proves. Jo, em sembla que t'ho he dit alguna vegada, jo abans de la primera cursa, el 94, quan van instaurar el refueling i el canvi de gomes i això, fèiem 1.000 pitstops abans de la primera cursa.
1.000, eh?
1.000. I durant l'any fèiem uns 1.100, 1.200 més. Vull dir,
a part dels del circuit, els reals.
El circuit i els que feies a casa. No, és que a part dels que feies al circuit, els que feies a casa seguint entrenant constantment, no? I teníem hasta el mur, teníem un hub amb la roda i amb un mur, penjat. Un
què és un hub? Com un simulador?
No, una peça de ferro amb el buje.
Vale.
Posaves la roda.
Sí, teníem
un tio allà, a partir de les 6 de la tarda, 2 hores, traient i posant la roda, traient i posant la roda, traient i posant la roda. Això en estàtic, constantment. Per això, és clar que arriba un punt que tot sembla un ballet, no? Que tothom... vull dir, no
és una coreografia perfecta.
Dies. Són moviments que tothom sap com fer-los i a partir d'aquí surt el pitstop tan fantàstic que són capaços de fer-ho. Perquè quan parles de fer un pitstop en 2 segons...
És molt bèstia, molt bèstia. 1.8 han arribat a fer.
I ara els han limitat una mica.
Sí, pel reglament.
Ells 1.8 són el rècord mundial.
Exacte. Volta 14. Max Verstappen entra... col·loca el pneumàtic dur i una volta després, Maria, Mercedes fan bé i copien l'estratègia, s'enganxen i diuen: jo faré el mateix que facis tu, i també posa el pneumàtic dur. En aquell moment, Hamilton estava 5 segons per davant i semblava que Verstappen no podia recuperar, i a més, Maria, Verstappen es troba amb un Carlos Sainz impressionant que li fot la guitza durant un parell de voltes, Maria?
Sí, perquè, home, no, hem de recordar també que Sainz i, bueno, Ferrari, sobretot, es juguen també la tercera posició al campionat. O sigui, ell també estava fent la seva cursa, que va ser extraordinària.
Extraordinària.
En què ja en parlarem després. Però com tu bé deies, Mercedes havia de copiar, o en teoria sobre el paper, havia de copiar l'estratègia de Max, copiant l'estratègia de Max estaven coberts i tenien la posició i si acabava així la cursa, doncs el títol. Ara bé, havent vist tot el que va passar i també amb els comentaris de Lewis, que era una mica potser massa aviat, no?, per posar aquest pneumàtic dur. Però sobre el paper, ells
sí, havien... Sí, però és que si no els haguessin fet un undercut, si ells no entren, aleshores Red Bull et fa un undercut.
Ells havien de copiar aquesta estratègia. Però Verstappen i Hamilton, aquí és també on es comença a condicionar una mica la cursa, surtant per darrere de Pérez. Pérez no fa el pit stop, Pérez es queda fora i sabem que Pérez és una persona que cuida molt bé els pneumàtics, que aguantarà aquests pneumàtics el que faci falta i anirà a la distància que faci falta i que farà la feina d'equip que vam veure que després...
I aquí arriba impressionant el treball de Checo Pérez, Joan,
que
li fa el boca a boca a Verstappen, perquè el ressuscita, vull dir, el ressuscita. Tot el contrari de Valtteri Bottas, que semblava un ànima en pena allà darrere.
Sí, però
tota la temporada.
Parlem de Checo, perquè a la sortida fa una sortida fantàstica, que es posa tercer, Es posa tercer i darrere de Max, i per moltes vegades feia volta més ràpida que Max, vull dir, semblava que Pérez tenia un ritme bastant bo. Jo crec que en aquesta cursa Pérez tenia un ritme fantàstic. Una altra cosa és que es va sacrificar pel company.
Sí, perquè és una pena que no acabés,
És una llàstima que no acabés i podria haver acabat tercer, que això hauria sigut ideal i crec que bastant just per el que va fer. Però vam veure durant tot aquest temps, i sí, arribem en aquest punt on Pérez està allà davant, que quasi et diré que fluixa perquè arribi Hamilton.
Sí, i tant.
Per aguantar els pneumàtics.
Sí. Vine, que ja t'espero.
Per poder-li donar guerra, i quina guerra ens va donar, Pérez.
Va ser un espectacle, allò,
Sí, un espectacle de xapó. Que el Max, durant la cursa, digui que és un fenomen corrent.
Diu, és una llegenda, un animal. Una llegenda, un animal, va dir textualment.
Brutal.
No, és...
Home, li va recuperar 8
segons. 7 segons, 7 segons amb una volta.
És molt
clar,
bèstia.
És...
És molt bèstia. Arribem, aleshores, a la volta 30, i en aquell moment Lewis Hamilton tenia 5 segons de diferència sobre Max Verstappen. Però el treball de Checo Pérez permet que el Max es vagi acostant. A tot això, gran actuació de Carlos Sainz per allà, i Fernando Alonso, que seguia la pista, encara sense entrar a fer el pit stop, encara aguantant els pneumàtics. Parlem de com de bé tracta els pneumàtics Checo Pérez, però hem de dir el mateix de Fernando Alonso, perquè déu-n'hi-do va tornar a fer una exhibició de com gestionar el pneumàtic del seu cotxe.
Són pneumàtics diferents, Checo anava amb el tou,
sí.
I el Fernando anava amb el dur.
Sí, però el anava aguantant.
Era un pneumàtic que tenia més duració.
I amb bons temps, perquè el pneumàtic dur crec que va ser la revelació d'aquest gran premi en aquest sentit. Perquè
ha sigut en moltes curses.
Sí, les prestacions que donava eren molt bones. Però arribem a la volta 35 i Antonio Giovinazzi, a la seva última cursa a la Fórmula 1, ja sabeu que l'any vinent se'n va a la Fórmula E, casc d'homenatge a Kimi Raikkonen, per cert, diu molt a favor de Giovinazzi, té una avaria i això fa que el cotxe de seguretat virtual, que Michael Masi decreti Virtual Safety Car per l'avaria de Giovinazzi. I aleshores, en aquell moment, Max Verstappen estava a 17 segons de Lewis Hamilton. Però aquest cotxe de seguretat virtual permet, doncs, que aquesta diferència s'eixugui. Però, Maria, arribem a la volta 45 i Lewis Hamilton es troba amb els doblats.
Entra Max Verstappen a fer el segon pit stop.
Ah, el segon pit stop,
a posar
correcte.
Un segon joc de pneumàtics durs.
Durs una altra vegada.
Donarà molt bones prestacions. I Hamilton no entra. Hamilton
correcte.
No entra aquesta vegada.
Mitjos, no durs.
Mitjos.
El groc, sí, el mitjos.
No. L'últim era el dur.
Perquè no tenia mitjos.
Exacte.
Max no tenia mitjos. Fa dos jocs de pneumàtic.
Bé, en qualsevol cas, aposta per un pneumàtic complicat, diguem-ne, no? Perquè, clar, tothom s'imagina... La lògica et diu que el tram final de la cursa has de posar el tou, si és que te'n queden, clar. Perquè recordem que ells ja n'havien rostit molts als entrenaments. Però arribem al moment clau, de la cursa, i és que Latifi, amb un Williams, amb motor Renault, ho dic perquè... que ningú imaginés aquí un Singapur Gate o coses d'aquestes així, un Williams, amb motor Renault, amb motor Mercedes, vull dir, té l'accident que té i provoca el cotxe de seguretat. I aquí arriba el merder màxim, no? Ens semblava que el que havia passat amb, a la primera volta, al revolt número 6, amb la no cessió de la posició per part de Lewis Hamilton sobre Max Verstappen, allò era escolmo, que diria aquell, i, però ens trobem amb un autèntic bunyol de ressortida, eh? Perquè jo, en aquest sentit, no li vull treure ni un mil·límetre de mèrit a Max Verstappen, està clar, però he vist maneres millors de solucionar situacions així. Clar que hagués estat molt trist que el Mundial hagués acabat darrere d'un cotxe de seguretat. No, ni el campionat, ni l'afició, ni ningú s'ho mereixia. Però, home, es podia haver estat una mica més polidet, no? Max Verstappen, esteu d'acord o no?
Sí, sí, però a més et diré una cosa. En tot això, que és important no perdre-s'ho,
sí,
hi ha unes discussions que són increïbles. Primera, té que sortir el senyor Christian Horner a dir-li en el Massi, escolta, per què no deixes passar els cotxes,
sí,
els doblats? I primer no els deixen passar. En tot
correcte,
això van perdent temps. I llavors es decideixen deixar passar. Però no deixen passar tots, sinó en deixen
sí, però no, no, però sí, sinó tot el contrari.
I llavors només deixen passar 5. I llavors
aquest
es diuen, bueno, se'ns acaba aquí. Això, el campionat, s'acaba res del safety car. Diuen, no. Algú de dalt diu, no, hem de fer, aquí hem d'acabar a la pista. I llavors es Massi decideix que una vegada han passat els 5 cotxes i ells estan en posició de tirar la cursa endavant i els dona una volta, que crec que per l'espectacle és el correcte, però tot això es podia haver arreglat i evitat si Massi haguessin començat a fer passar els cotxes
abans.
Ah,
exacte.
Cosa que una altra vegada s'equivoquen.
I és
que la FIA s'equivoqui, això que ho reconeixin és impossible.
Sí, sí, ha deixat de ser notícia, a més, això. Fins la volta 1139, Maria, Lewis Hamilton era campió del món. I a partir d'aquell moment, Lewis Hamilton pateix el que no està als escrits amb uns pneumàtics que ara sí ja estaven a les últimes, per això que tu has dit abans, perquè els havien posat molt aviat, però ho havien de fer per intentar neutralitzar.
Sí, absolutament. Però no només és que Hamilton portava aquests pneumàtics tan vells, no? Sinó que Max fa dues aturades de més.
Exacte.
Aquesta que dèiem, amb Virtual Safety Car, i l'altra aturada per posar pneumàtics tous al final, per aquesta última volta sota Safety Car.
Faltaven 5 voltes i posa els pneumàtics.
Molt valent.
Posa el pneumàtic tot.
Molt valent.
Quan
molt
surt,
valent.
Molt, i a l'equip aquí està per treure's el barret, perquè és el contrari de Lewis. El contrari de Lewis.
Sí, però
i
és
amb pneumàtic
molt
tou per l'última volta.
Sí, però és allò all-in. Has de
no
fer un all-in.
No tenien res a perdre. El més important és que ells no tenien res a perdre.
No, clar.
Podien tot a guanyar. O sigui, no anaven a davant. No, vull dir, era aquest joc, l'únic joc que podien fer. Posar el mateix tou, esperar que hi hagués una o dues voltes i amb això poder avançar a Hamilton. I
perquè
ho van fer-ho
perdut,
impecable.
Clar.
Tot i així, no fa la volta ràpida, l'havia marcat a la volta 39, és normal, perquè hi ha una baralla allà amb Lewis Hamilton i per això no fa la volta ràpida, però hem de recordar que Max Verstappen aquest any ha fet 6 voltes ràpides, són moltes voltes ràpides. A la seva trajectòria esportiva ja en té 16, i 5 d'aquestes 6 voltes ràpides, molt important això, 5 d'aquestes 6 voltes ràpides li han suposat un punt extra en el campionat del món en aconseguir acabar dintre del top 10. Això va passar als grans premis de Catalunya, de França, d'Àustria, de Qatar i d'Abu Dhabi. Per tant, no despreciem aquests 5 punts que després han jugat un paper determinant, no? És a dir, això corrobora l'estratègia aquesta arriscada de Red Bull en els últims instants, que unes vegades l'hem vista amb Checo Pérez, altres vegades l'hem vista amb el propi Max Verstappen, però no hem de despreciar aquests 5 punts, perquè és molt bèstia. I a partir d'aquest moment, un Max Verstappen imperial, amb una conducció impecable, les coses com siguin, supera
net.
Lewis Hamilton. Net, res a dir, res a dir.
Res absolutament
a dir. I Max Verstappen fa el mateix que va fer Lewis Hamilton quan guanya el seu primer títol mundial, aconseguir-lo a la última volta de la cursa. Llegenda, Maria, llegenda.
Sí, sí. Per mi, amb una petita diferència, Max guanya barallant-se amb un Lewis que està en plena forma i arriben tots dos a disputar aquest campionat i aquesta posició a la pista, mentre que Lewis la guanya amb aquell desafortunat moment amb Timo Glock, no?
Sí.
Tot és una miqueta més fosc, menys categòric en la meva, ja, amb la meva opinió, no? O sigui, Max ho guanya contra Hamilton.
No, i el guanya per mèrits propis. I Hamilton, en el seu moment, el guanya per una cagada d'un altre.
I amb un Lewis que està no en plena forma. Jo crec que hem vist un dels millors Lewis de la història, perquè també ha hagut de pilotar al límit. També se l'ha vist esperonat per aquesta rivalitat amb Max tota la temporada. I per mi, un dels millors, com bé dèiem des del principi, un dels millors títols mundials que hem vist, no en els últims anys, sinó en les últimes, jo diria, fins i tot dècades.
Ara us donaré algunes dades més per il·lustrar aquesta brillant temporada de Max Verstappen. L'holandès ha estat el líder del campionat en 652 voltes. Això vol dir que Verstappen ha liderat els grans premis en el 50,2% del total de les voltes que han fet aquest any en competició. Això és molt bèstia, perquè aquestes 652 voltes són més del doble de les voltes que Lewis Hamilton ha anat en primera posició. Hamilton ha anat primer en 297 voltes. Mentre que Max... Això ho diu tot. No, espera't, que encara et donaré una dada més bèstia, Joan. Ha liderat més voltes Max Verstappen que els altres 9 pilots que també han liderat alguna cursa aquest any junts. Entre 9 n'han liderat 348. Hamilton n'ha liderat 297 i Verstappen n'ha liderat 652. És una dada contundent, contundent. Però és que encara n'hi ha més. 10 victòries per Max Verstappen. 10 victòries. És bestial. És a dir, la meitat de les victòries de la trajectòria esportiva de Max Verstappen, que en té 20, han arribat en guany. I també 10 pole positions aquest any de les 13 que té en el seu palmarès. El gran premi o la franja de l'any on el domini de Verstappen ha estat més evident ha estat entre França, Estíria i Àustria, on va guanyar 3 curses consecutives per primera vegada, va liderar les 142 voltes dels grans premis d'Estíria i d'Àustria a casa, al Red Bull Ring, no? A casa de Dietrich Mateschitz. Ell diu, jo vull seguir a Red Bull per tota la vida, va dir Max Verstappen. Home, tu diràs, té la renovació vitalícia.
I amb un Red Bull i amb un motor com aquest, també.
Exacte.
No amb el de l'any passat ni el de l'any anterior.
És important fer aquest nom, recordeu-se que teníem el motor Honda. Motor Honda d'un Honda que se'n va de la Fórmula 1, retorna, semblava que tothom el rebutgessi, l'agafa el Red Bull i guanya el campionat. I es torna a retirar 100 campions. Això és brillant, eh?
Per una raó, ahir parlàvem amb el nostre estimat amic Valentí Fradera, i el Valentí deia, per una raó molt concreta, diu, perquè Honda i Red Bull s'han entès com no van saber entendre's Honda i McLaren, per exemple, no? Recordem, al principi d'aquesta tornada d'Honda...
I tampoc tenien a Fernando Alonso.
Exacte.
Perquè Fernando Alonso va criticar moltíssim el projecte Honda.
Mira, aquest any 11 victòries pels Red Bull, 10 per Verstappen, 1 per Checo Pérez, més la victòria de Gasly, no? Que també recordem...
Clar, és que jo també volia apuntar això.
Clar.
No oblidar com han anat els Alfa Tauri aquesta temporada. És veritat que han tingut un cotxe que estava molt ben dissenyat, però tampoc hem de descartar el motor. A veure, Tsunoda i Gasly també al Gran Premi de Abu Dhabi, quart i cinquè, O sigui que tampoc...
Tots dos, molt bé.
Tsunoda, un gran cap de setmana.
Però ara us donaré una dada molt bèstia. També, que jo crec que fins ara hem estat donant dades que... corroboren l'èxit de Max Verstappen i se l'ha d'aplaudir per aquest títol, però tot i que les dades que he donat són molt bèsties i molt contundents, ara us en donaré una que diu el següent. Durant 5.487 quilòmetres, sabeu, si traiem els grans premis d'Azerbaijan, de Gran Bretanya, de Bèlgica i d'Itàlia, on van fallar aquí, en aquest cas, el Red Bull, sabeu, quan han estat tots dos pilots en pista, quina ha estat la diferència total acumulada d'avantatge de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton? Va, digueu la xifra. Us quedareu acollonits.
No sé, no,
si
no,
suméssim aquí tots aquests quilòmetres, és a dir, després de 5.487 quilòmetres, i traient les curses, que o no va acabar un o no va acabar l'altre, no? Va, quant diríeu? 9 segons. Després de 5.487 quilòmetres, Verstappen ha anat 9 segons per davant de Lewis Hamilton. Jo crec que això també il·lustra, i positivament,
també,
la temporada de Lewis Hamilton, no? Jo crec que l'hem de posar en valor, també. Vull dir, ha guanyat Verstappen, però també podia haver guanyat Lewis Hamilton.
Bueno, però hem de dir que Verstappen diu molta mala sort, eh? A explotar-li la roda a Baku quan...
Però ja t'ho he tret. Ja t'hi tret Azerbaiyán, t'hi tret Silverstone, t'he tret Espai, t'he tret Monza.
Sí, però no pots treure. Dic que, no, que hi ha hagut més fortuna per Hamilton que per Verstappen. Això és el que vull dir durant tot l'any. Eh? Mm. Vull dir, ja no et parlo de Silverstone, que Hamilton el fot fora. No et parlo de que Bottas el fot fora a la següent cursa, o no recordo on era. A Azerbaiyán, que li explota la roda. Vull dir, home, hi ha coses que són que ell no pot fer res. I en aquell moment, jo crec que hauria pogut arribar a final de temporades sense aquestes males sorts, per dir-ho d'alguna manera, possiblement amb un avantatge bastant còmode, de 20 o 25 punts d'avantatge sobre Hamilton. Al final, les últimes, des de Brasil, bueno, jo crec que des de Mèxic, que ja es va veure que ràpidament... hi havia alguna cosa amb Mercedes que havia canviat, que van trobar o potència o el que sigui. El que sigui van trobar, van fer un cotxe molt més superior que el Red Bull en aquestes últimes curses. Sense cap dubte, això em trec cap mèrit a Hamilton, en absolut.
No.
Però tenien un cotxe que era imparable, amb una velocitat punta que es permetia posar més ala que els demés. Això vol dir més tracció, això vol dir més ràpid en revolts, etcètera. Vull dir, jo crec que aquest final ha sigut un final tan apretat perquè, gràcies a Déu, Max tenia una mica d'avantatge. Si no, ni el veu, eh?
Ja, clar.
Ni el veu. Si això surt dos o tres curses abans, aquest campionat era per Mercedes, segur, o per Hamilton.
Va, no vull quedar-me sense temps per parlar de la temporada dels espanyols. Carlos Sainz, cinquè al campionat, és a dir, com diu el tòpic, primer de la resta dels mortals, després dels dos Red Bull i dels dos Mercedes arriba Carlos Sainz, en el seu primer any a Ferrari, per davant de Charles Leclerc, que en teoria era el número 1 de la formació, puntuant a un grapat de carreres, portant sempre el cotxe a la meta. Increïble, no? Extraordinari. I ara me'n recordo la gent que deia, l'ha cagat marxant de McLaren ara que porten motor Mercedes. Home, doncs no, perquè Sainz ha quedat per davant de Lando Norris, per exemple, no? Ho ha fet molt bé.
Jo veig un Carlos que, a més, millora cada cursa.
Sí.
M'ha decepcionat Leclerc, si vols que et digui la veritat. Això no li treu cap mèrit a Carlos, que ho ha fet espectacular. Al principi li va costar, si ens el recordem, i va tindre també problemes mecànics, però primer any està per davant del, diguéssim, el número 1 de l'equip, amb un equip que ell va tindre que conèixer tota la gent, saber-se moure per dintre, etc. Crec que té un valor que potser no se'ls està donant, eh? Vull dir, brutal. La temporada de Carlos és brillant.
Sí, Maria.
Sí, per treure's el barret, com bé deia un Carlos, que a poc a poc hi bona feina, no? Que ha anat aprenent, que ha anat millorant, que ha anat aprenent dels seus propis errors també, no només a l'equip, també ha anat millorant, que ha contribuït a que Ferrari acabi tercer al campionat sense cap mena de dubte, que ha acabat totes les curses, o sigui, la paraula és consistència, ha acabat totes les curses i només en dues curses es queda fora dels punts.
Clar.
22 curses, eh?
Sí, però mira una cosa, eh?
I que acaba... A l'11.
Exacte.
A
una posició dels punts. Les dues proves, que són Portugal i França, que el Carlos no puntua, es queda a les portes, es queda a l'11. Mentre que Leclerc, aprofundint amb el que deia el Joan, Leclerc també es queda sense puntuar a més de dues curses, a tres concretament, però és que n'hi ha dues, que són Mònaco i Hongria, es paren els dos circuits més lents del campionat i no es classifica, eh? I no acaba, no? I a l'altra cursa, La de Sochi fa el 15, eh? Fa el 15, és espectacular.
Sí. És un gran premi on el Carlos puja al podi.
Clar, dir, exacte.
La diferència, de nou, entre Sainz i Leclerc...
És molt grossa.
És gran.
Mm-hmm. Per mi és la progressió i el anar creixent cada cursa. En recordem-nos del Carlos, que ho feia bé el divendres i el dissabte la cagava en classificació. Mm-hmm. Sempre tenia algun problema, o feia un trompo, feia això. Al final, tot això ha anat passant a la història. Vull dir, el Carlos ha anat creixent, i de veritat és que encara sabem el límit, eh?
No.
El moment que tinguem un cotxe que li permeti lluitar pel campionat...
Sí.
Carlos, ara mateix jo veig un Carlos fort, segur i amb capacitat de fer-ho, eh?
Fernando Alonso, hay que creer en el plan. Va, com valoreu la temporada del nano?
Pues mira, top 10.
Sí.
Amb
que l'equip en lo bailao.
Amb un alpin, que déu-n'hi-do, i un pòdium. Vamos, és que ha fet una temporada magnífica, tant personal com amb l'equip, no? O sigui, la millora... El que ell ha portat a l'equip...
Mira, i amb 40 anys, eh? Perquè després impagable. Ens diguin els de 40 anys que ja no valem per res, eh? Fixa't.
A mi això aquesta ja no m'ho diuen, ja ha passat això. Però vull dir, Fernando, no només això, és que a més, la lluita amb Hamilton.
Ah, sí?
Demostrant que és capaç de mimar el pneumàtic. Com fa Checo Pérez. Que és ràpid també a una volta si les coses s'hi paren bé. Vull dir, la veritat...
Les sortides de Michael Massa.
Les sortides que ha fet boníssimes. I després, el seu sentit humor crítica, que ha sigut bastant elegant, i que també, cony, que també tocava que algú tenia que dir, no? Coses que diu Fernando, algú tenia que dir. Sí. I què millor que ell, dues vegades campió del món, que torna amb 40 anys i està allà a la picota, no? a la pomada, que diuen.
Bé, però no hi ha rosa sense espina i la temporada també ha tingut la seva cara bé. Jo diria el paper galdós que han fet els team managers de Mercedes i de Red Bull, bastant cutre, tant per part de Toto Wolff com per part de Christian Horner en determinats moments. El mal perdre de Mercedes. Mercedes ha sabut guanyar, però ens ha demostrat que no ha sabut perdre, perquè aquesta apel·lació ara, després de desestimar-se les dues reclamacions que van presentar allò a l'últim moment a Abu Dhabi, a mi em sembla de mal perdre, em sembla cutre, no? I el paper de Michael Masi, n'hem parlat molt al llarg de la temporada, però és que jo crec que això, jo crec que ha estat el pitjor d'aquesta temporada, no? El mal perdre de Mercedes, el paper quillo que han tingut els dos caps d'equip i Michael Masi.
Bueno, jo afegiria un més, Mazepin.
Bueno, no, però escolta'm, crec
jo
que això ha estat...
Jo l'he trobat molt a faltar,
perquè, clar, l'èpica...
Home, haguéssim posat una xicada...
Home, tu imagina't que arriben allà Verstappen i Hamilton allà barallant-se amb Mazepin per allà al mig, clar, positiu de Covid, no? Asimptomàtic, això sí, per cert, és que és genial. El cap de setmana que a Liberty posa en marxa una campanya amb uns vídeos de tots els pilots recomanant a tota la humanitat que es vacunin, cosa que em sembla molt bé i que aplaudeixo, justament aquest cap de setmana va i Mazepin dona positiu. És que si no existís l'hauríem d'inventar, home, l'hauríem d'inventar.
Tornant a el que deies tu, en punts, de Christian Horner més o menys m'ho esperava,
sí.
De Toto Wolff no ho esperava. Jo creia que Toto Wolff era un senyor. El veia a l'Ibi sempre tremendament educat i amable i un tio que semblava que tenia una certa elegància i classe, però és obvi que això era tot una màscara de quan tu guanyes i guanyes amb tanta diferència que et permets estar ser benèvol amb els nivells inferiors. No? A la que ha tingut que picar pedra com els altres, se li ha vist la poca elegància,
el lleutor,
la poca elegància que ha demostrat en aquestes últimes curses, no?
Dos I minuts.
No es parlo de gesticulacions i etcètera. Eh? Totes aquestes coses que hem vist a la tele, que per un team manager això s'ho ha de collar. Ni el Flavio en el seu millor moment.
Que ja és dir, que ja és dir, que ja és dir.
És molt, eh?
Comiats importants en aquest últim gran premi, ja ho hem dit, el de Giovinazzi, però sobretot el del seu company d'equip en els tres últims anys a Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, que se'n va, tota una llegenda. Jo el trobaré a faltar, perquè a mi Kimi, Leave Me Alone, el gelat, totes aquestes coses, i el títol mundial, evidentment, però per mi Kimi Raikkonen és un person que el trobarem a faltar. No?
Va estar emotiu la, sí? La ella quan li van donar
maco.
Aquella foto.
Va ser maco, jo.
Sí.
El vídeo es podien haver lluït una mica més, també,
sí,
perquè
el
vídeo era bastant merda. El vídeo que li van fer per homenatjar...
Però tot l'altre va estar bé,
sí.
I ell, per primera vegada, donant les gràcies a tothom, també el vaig trobar una mica diferent.
Sí, i tant que sí. Últim gran premi de les rodes de 13 polzades, a veure què passa amb els tests ara amb les llantes noves. Ja sabeu que a partir de l'any vinent entren a escena les llantes de 18 polzades. I què ens espera el 2022? No ho sabem, no ho sabem. Tindrem tot l'hivern per reflexionar-hi, evidentment. I ara sí, hem arribat al final d'aquesta anàlisi de la temporada. Encara ens queden algunes coses en aquest últim cafè del paddock del 2021. Joan, Maria, és l'hora dels adeus.
O a reveure's,
Esperem que sigui
ara, perdona, només 71 dies perquè comencin els entrenaments de pretemporada. Se'ns faran llargs.
Al circuit de Catalunya, per cert, Vull dir... Allà estarem com un clau. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que m'ho he passat molt bé.
Molt bé, molt bé. Ja hem après moltíssimes coses tots plegats, però sobretot ens hem divertit. Joan, ja en portem unes quantes,
Sí, noi. No. Bé, ha estat un any fantàstic. Espero que la fórmula segueixi gens. I no tinc cap dubte que Hamilton estarà allà una altra vegada.
Sir Lewis Hamilton.
Per Sir Lewis Hamilton, per guanyar el vuitè. I espero que Max hi posi totes les travetes per arribar-hi.
Doncs a veure, perquè així ens divertirem. Tant de bo que sigui així. Joan, Maria, Joan, moltíssimes gràcies. Petons, abraçades. I ens retrobem, espero, ben aviat en algun lloc.
Segur.
Fins aviat. Una abraçada molt forta a tots i als oients. Gràcies.
Continua Cafè del Paddock, i tant que sí, gràcies a tots. Últim bloc de Cafè del Paddock, amb més temes, no us perdeu al final del programa d'avui, perquè ens enfilarem a la cadira i farem el vers de Nadal, però ho farà algú que és molt bo i molt animal.
Cafè del Paddock, amb Josep Lluís Merlo.
RAC
més
1.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Saps on trobar la gamma de vehicles més electrificada del mercat? A la xarxa Ford de Catalunya. Compra ara el teu nou Ford i beneficia't de les condicions especials d'aquest 2021. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de descobrir la gamma electrificada de Ford. Tens temps fins final d'any. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC més 1 us està oferint Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
I deixem per uns instants el món de les quatre rodes perquè no únicament de Fórmula 1 viu l'home i la dona, evidentment. I tot seguit parlarem de trial perquè els últims dies hem conegut que l'equip més exitós de la història d'aquest esport, el Montesa Honda Team, presentarà cares noves per la pròxima temporada. Toni Bou tindrà com a company d'equip a Gabriel Marcelli i Takahisa Fujinami assumirà les funcions del team manager, funcions que, com sabeu, fins enguany ha estat desenvolupant el nostre estimat amic Miquel Cirera. Tenim l'oportunitat, justament, en aquest últim Cafè del Paddock de la temporada, de parlar amb el Miquel Cirera. Miquel, què tal, com estàs? Gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda, gràcies a tots i a vosaltres.
Escolta, 46 anys dedicat al món del trial. Jo et feia més jove, eh?
Això ja saps que passa per tothom.
Ja.
Sense parar. Per tant, bueno, orgullós d'haver pogut treballar tants anys en un esport que m'agrada tant, no?
Uh-huh. Com vas començar amb el món de la moto? De què et venia, tu?
Perquè el meu pare havia sigut motorista al seu nivell i he fet cosetes i després el meu germà va començar a fer una mica de... Bueno, el que es feia abans, anar amb moto, i als 11 anys vaig començar a anar amb moto jo. I d'aquí fins avui sense parar.
Quins eren en aquell moment els teus referents?
Res, anar amb moto. El meu referent era pobret de mi, vivia en un poble perdut per noi, imagina, Can Feliu Sasserra, i el meu referent era anar amb moto. I després, bueno, vam començar a veure trials i veure coses, però al principi no fèiem ni trial, anàvem amb moto per la muntanya.
Amb moto per la muntanya.
Sí, aprendre a anar amb moto, que era, imagina't, a 11 anys era l'home més feliç del món, no? Aleshores, bueno, ens va aparèixer el trial i en aquell moment doncs, hi havia Pere Pis i aquesta gent que corrien a Inés i Voltors, aquesta era l'època d'aquesta gent. Quan vaig començar, el meu pare va començar amb el meu germà, vam començar a anar a veure trials.
I sempre amb Montesa?
No. Tinc que dir que vaig començar sent un pilot semioficial de Voltaco. Això no ho sap gaire gent.
Jo no ho sabia. Saps pues que no ho sabia, això?
Hi ha sorpreses.
Saps que t'ho hagués retret en algun moment?
Sí, segurament. Per això no t'ho deia. Però bueno, sí.
Sempre trial? La competició per tu comença amb el món del trial?
Sí. Sempre trial. És... De molt petit vaig començar a competir, crec que en un campionat de Manresa tenia 12 anys. Campionat social de Manresa, 12 anys, amb una Ducati preparada pel meu pare i el meu germà i vaig començar a competir i me'n recordaré sempre d'això.
I l'1 d'abril del 1976 comences a treballar a Montesa. Fent què?
Bueno, aquella època sent pilot, o sigui, aquella època començo a treballar a Montesa perquè els pilots aquella època ens posaven tots en nòmina, era una norma. Els pilots entraven en nòmina i teníem un contracte, però érem pilots treballadors de la marca, tots. Tots els pilots de motocross, enduro, tots érem treballadors de la marca. Jo recordo que em va venir a veure el Pere Pi i el Jaume Sobirà, jo anava amb el taco, aquella època era un júnior que corria carreres, i em van venir a veure si volia això. Si volia estar amb ells, sí. Evidentment, imagina't, a l'edat que m'ho van dir, que devia tenir 16, me'n recordo, 16 anys, o... Sí, doncs per mi va ser, no t'ho digo, no?
Imagina't.
De seguida, que sí. I el meu pare em va dir, no cal ni que t'ho pensis, que t'estàs pensant, no?
I ben aviat entres a treballar a la fàbrica. Què hi feies a la fàbrica al començament?
Bueno, de matí anàvem a treballar a la fàbrica, però bàsicament el que fèiem era anar a moto. Mm-hmm. Anàvem amb el Jaume Sobirà i altres pilots que hi havia, i agafàvem les motos i anàvem a entrenar. Jo depenia del Jaume i de la gent que em portés, perquè no podia transportar la moto. Moltes vegades vivia a casa del Jaume, perquè tenim les motos a casa del Jaume, i passàvem la setmana allà. Vull dir, treballar, la nostra feina era entrenar. Gimnàs i entrenar.
Una de les primeres entrevistes que vaig fer a la meva vida, en el món de la moto, i d'això fa ja molt temps, va ser precisament amb el Jaume Sobirà, en ocasió del llançament de la Cota 348. En aquell moment, aquella era una moto que venia a revolucionar els criteris que havíem vist amb la 247, la moto pionera en el món del trial a través de Montesa. Tu has col·laborat en el desenvolupament de molts models de la marca catalana, no?
Moltíssims. Aquests dies que han passat totes aquestes coses, crec que he arribat a comptar 28 models.
Uh-huh. 28 models diferents.
28 models diferents. Dins de cada model, certes evolucions, no? Però sí, molts. Bueno, evidentment, ha sigut part de la meva feina, compartida amb el món de la competició i amb el desenvolupament de les motos.
Uh-huh. I què t'ha reportat més satisfaccions a nivell personal? Ser pilot de trial, desenvolupar models nous o ser team manager, com has estat tant de temps també d'aquesta formació?
Bueno, m'has dit que el trial, al final tot està barrejat amb el trial i tot crec que satisfaccions, evidentment, és poder últim, no? Ser manager i guanyar tot el que em puc guanyar, que també tinc que dir, que vaig passar, jo m'he passat molts anys sense guanyar, eh? Uh-huh. Molts. I me'n recordaré sempre i sempre ho dic a tothom, no? Però, evidentment, doncs, guanyar i que les coses surtin bé, et quedes amb aquests últims temps, no? L'evolució de les motos és una cosa que t'agrada molt, ho fas per passió, ho fas perquè t'agrada, és el teu hobby. Evidentment, tinc que dir que tinc la sort d'haver estat tants anys treballant amb el meu hobby. I això, avui en dia, la vida és una sort.
I tant que sí. 74 títols mundials. Està bé dit, això, eh?
Bueno, home, està molt repartit, ja saps, no? Són de pilots, de marques, i bueno, hi ha hagut molts pilots que n'han fet molts. La Laia, el Dugui, el Colomé va guanyar un, i evidentment, doncs, l'època del Toni, no? I el Fujinami que va guanyar un. Són molts anys, clar. Els títols de marques també compten, però sí, són molts anys i molts pilots. Quan... És una satisfacció personal, això.
Quan tu has treballat tants anys amb una bèstia de la dimensió de Toni Bou, suposo que no hi ha hagut cap altre pilot a la història que t'hagi impactat tant a nivell personal i a nivell professional com ell, o sí?
No, evidentment, el Toni és extraterrestre, és excepcional com a persona, fàcil, molt fàcil de treballar. Però tinc que dir també que amb el Dougie Lamping, que vam guanyar Déu-n'hi-do, doncs també era una persona fàcil de treballar, venia amb el seu pare amb una experiència terrible i bueno, també va ser molt, molt maco. L'època del Dougie va ser molt maca també, molt.
M'has parlat de tots aquests models que vas ajudar a desenvolupar. Amb quin et quedes i per què?
Ostres, difícil triar. Vull dir, hi ha hagut alguna moto que ha marcat un abans i un després. Poder la Cota 330, en una època molt difícil a la Montesa, va ser una moto que va marcar un abans i un després. Estàvem tancats, la vaig fer a casa meva i la vam tirar endavant, a tanques i barranques. Jo sempre dic que allà la vam presentar a Milán, d'allà vam treure unes comandes, vam ajuntar unes quantes i vam fer bestieses. Possiblement, si no haguéssim fet tot això, jo a vegades ho penso, eh? Igual no hi seríem ara, no? Igual no hi havia aquesta marca.
Yeah.
Efectivament, que era l'època que s'estava parlant amb Honda, ja, però, ostres, allà vam fer una cosa entre tots, la gent que hi vam posar, que crec que va marcar un abans i després.
Toni Bou és l'excel·lència de la història del trial, està clar. Però tu qui creus que va revolucionar més el trial? Toni Bou, amb tota la seva aportació en l'era moderna, o els pioners? Qui és més important per la història d'aquest esport a partir de la teva experiència?
Bé, jo crec que importants ho són tots. Ara, el Jordi Terrés ens va canviar el trial. Va ser el que va portar el pas de la bicicleta del trial 5, que es deia aquella època. I aquest campió el va revolucionar. Després els altres l'han vibrat i l'han sobrepassat i no cal que diguem el que ha fet el Toni Bou, no? Però jo crec que qui va marcar el canvi, el gran canvi, va ser el Jordi.
Amb tots aquests anys, quin ha estat el moment més dur que t'ha tocat viure? La crisi de finals dels anys 80 que va provocar el tancament d'algunes marques, no va ser el cas de Montesa, però algunes marques catalanes que van quedar en el camí.
Això va ser molt dur, és el que t'explicava ara. Uh-huh. Evidentment no va tancar Montesa, però estaven molt morts. Llavors allò va ser molt dur, molt. Tots tancats a casa, les fàbriques morien, els proveïdors també desapareixien. Va ser una època molt dura, molt dura. Professionalment, per mi, crec que ens va marcar molt la gent que ens vam quedar treballant aquí. Després han passat moltes coses, però allò va ser molt dur. Segurament el que ha passat més fort és aquesta història.
Si poguessis modificar el curs de la història, què canviaries d'aquests anys? Què faries diferent a hores d'ara?
Ui, això és una pregunta del millor, no? Molt difícil. No ho sé. Poques coses, vull dir, mira, he dit abans, jo he tingut la gran sort de treballar el meu hobby, però tant que més vull, no? I això al final de tot, després de passar molts anys sense guanyar i patint i tal, doncs al final de tot hi ha hagut una recompensa i com bé dieu, doncs hem guanyat tants campionats que més vull canviar. Res més. Deixem-ho així.
Quan vas enviar el comunicat anunciant això, que ho deixaves, que el 31 de desembre d'enguany deixes de ser el team manager, una notícia, per mi, difícil de pair, evidentment, em va impactar molt una fotografia que acompanyava aquest comunicat. Una fotografia del trial, crec que del Bruc, on a mi em feia molta gràcia aquesta fotografia i l'he guardat, perquè es veu allà un xavalet d'uns 15 anys aproximadament, calculo, fent una foto, un jove reporter en aquella zona. Costa d'identificar, perquè el temps també ha passat per mi, però sóc jo el d'aquella fotografia. I des d'aleshores ençà t'he vist moltíssimes vegades en les teves diferents facetes. I sempre t'he vist content i agraït amb tota la gent. El millor d'aquests anys, Miquel?
Mira, el millor és ara, aquests dies, després d'anunciar una de les millors coses, després d'anunciar Cambra Ciru, tot l'efecte que m'ha demostrat la gent, no? De tots els amics que he fet pel món, de tots els amics que he fet durant aquests anys, que crec que ho posava amb el meu...
El teu comunicat, i tant.
Evidentment, i tots els agraïments i les coses que m'han trucat m'han arribat a emocionar.
M'ho puc imaginar. Miquel, gràcies per tant, gràcies per tots aquests anys, i ara a fruir de la vida. Ens veurem ben aviat.
Ara fer trial.
Ens espera el trial solidari el dia 19, justament.
Exactament, això serà el primer que farem.
A Castellolí. Doncs allà estarem, i amb la mateixa il·lusió que aquell nano de 15 anys fem fotografies a les zones de pilots i de gent tan bona com tu. Gràcies per tot, Miquel.
Gràcies a tots vosaltres.
I amb aquesta entrevista dedicada al món del trial i en especial al nostre estimat amic Miquel Cirera, posem punt final ja a aquesta aventura que durant aquesta temporada 2021 ha suposat aquestes versions del podcast Cafè del Paddock fetes per RAC més 1. Ara arriba el moment de descansar. S'han acabat ja les temporades de competició i, per tant, arriba el moment d'agafar forces per començar una nova temporada de ràdio, de podcast, de periodisme, a on sigui, sempre vinculats al món de les dues i les quatre rodes. S'acosta el Nadal i en aquesta època és molt comú que molta gent faci el vers. Jo no em veig capaç de fer el vers, perquè jo de poeta en tinc més aviat poc. Però avui voldria acomiadar aquesta última edició del Cafè del Paddock no amb un, sinó amb tres versos que ha fet algú que és un autèntic poeta. Un autèntic crac. Ell és la veu, ja sabeu, la veu del circuit de Barcelona-Catalunya. Va ser la persona que em va rellevar a mi com a speaker, com a primer speaker del circuit de Montmeló. Algú a qui encara podeu escoltar a través del servei de megafonia del circuit, no solament del de Montmeló, sinó de molts altres llocs. Us deixo amb el primer vers. No en té res de nadalenc. Sí que el té, però, del món del motor. I ell va fer aquesta mena de rap, per dir-ho d'alguna manera, dedicat als pilots del Mundial de Ral·lis. I ho va fer, justament, al podi del Ral·li Catalunya Costa Daurada. Escolteu el primer vers de Nadal que ens dedica en Cesc Vila.
Hey, ¿qué tal? Saludos desde el Ral·li. Dice, Evans, oye, que estás sordo. ¿Qué pasa aquí, hombre? La camisa... Látvala con agua y ribón en solans de cabra y te va a quedar como novil. Tú que eres tan formó que no te pique un tanac con el solver que cae, a ver si se te van a llevar en camil. Venga, que estás hecho un robampera. Estás más Green Smith. Me llames.
Bé, ja heu pogut escoltar aquest vers, eh? Fet a Salou, al podi final, a Port Aventura, d'aquest Ral·li Catalunya Costa Daurada. Però, en realitat, el Cesc és un home que ve del món de la moto. Les motos li encanten, li ve de família, això. I per això, a l'últim gran premi d'aquest campionat mundial, al podi del circuit de Xest, en ocasió de l'última cursa de la temporada, va fer un altre vers dedicat, en aquest cas, als pilots de motos.
¿Qué tal? Saludos desde Valencia. Estoy en el podio, el Mundial de MotoGP que llega a su fin. La temporada 2021, por aquí han pasado 30 pilotos que como mínimo han participado en una carrera. Hice un vídeo con los pilotos del Mundial de Rallys, pues ahora toca MotoGP. ¿Preparados? Pues dice... Este verano me marqué un viaje que no veas, en Rabat. Me bañaba en la playa, había un marini muy tranquilo. Un día, después de jugar a Bradel, pues me fui a tomar un vermut. Un Martín Rossi con Binder Cass. Buah, buenísimo. Estaba, pues bueno, con su Oliveira. Comí, pues, tortilla de espárgaro doble, porque buah, me pirro. Y además todo estando vicioso. Hubo un día que fui a alquilar una moto, una Morbidelli, y buah, me lo pasé petrucci. Era feliz. Iba, pues, tocando el Dixon, rins, rins, mirando el paisaje, que era precioso, era para Gerloff. Y además, pues bueno, entre viñales, todo muy verde. Pero de golpe, oh, casi la Nakagami, porque pisé un zarco, oh, y casi me pego un Crutchlow, pero de leconato, ¿eh? Ya te digo yo que me salvadori de milagro. Pero además esa moto no le entraba la cuarta raro, porque la había probado antes y funcionaba. Pedro, sabiendo que pues antes la llevó un Bastianini, pues ya no me extrañó. Y se lo dije al dueño, le dije, esto no va, pero me puso Miller de excusas. ¡Oh! 30 nombres, ahí están. ¿Qué? ¿Os ha molado, no? ¿Mi viaje? Un sitio muy bonito. Pasa que me acribillé los mosquitos cuando se fue el Lorenzo. Incluso, bueno, me quedé hecho polvo, ¿eh? Fui a ver a Il Dottore y no estaba. Y me salió su nieto con una checa. Y él, bueno, y me recetó un Don Simoncelli y me puso una tiriti, ¿eh? Y el tío se quedó tan Agostini. Bueno, va. Salud, ser buenos, que tenéis un peligro, porque a la mínima te lías. Venga, que eres el rey, estoy en Valencia, el rey Aspar. Hasta la próxima, salud.
L'èxit ha estat tan espectacular d'aquests versos del Cesc Vila que després de la primera edició dedicada als ral·lis i d'aquesta altra que acabeu d'escoltar dedicada als pilots de MotoGP, el Cesc n'ha fet una tercera per resumir aquest campionat mundial de ral·lis del 2021. L'escoltem.
Hey, ¿qué tal? Saludos. El otro día hice un vídeo pues con cuatro nombres ahí en el Cataluña, en el rally. En el mundial de rallies hay muchísimos nombres y yo pues soy también de una época que soy más soy de Carlos Sainz y Luis Moya. Yo si tuviera a Carlos aquí pues te diría, eres un máquinen. Sabi un montón de llevar el Bugalski. Es que en esa época él tenía otro Walter Roll. Pero es un tiempo que a mí me marcó Allen mucho, ¿eh? Yo le diría, Carlos, es como si Stoll en la playa de Cancún hablando por el Ericsson o mandando un Blomqvist con mi nuevo ordenador MacRae de Apple, ¿eh? Te servía en el bardolet de la esquina un Burns frío. O si me apuras, dele cur un batanen de fresa con una mícola de zanini rallada, o prefieres comer un panizzi con pimientos del Padón. ¡Buah! Y te quedas más a Gustavo Trelles que ni lavado con Oriol. ¡Ja! Carlos, ¿quién te va a rañoti a ti si eres el más grande? Si en una carretera de curvas, una carretera sinusoca, o bajando por un Toivonen, parece que vas por el Salonen de casa o por el Gardemeister del exterior. Que nadie te copeque el estilo, ¿eh? Porque si no la liati y le pones a buen recalde. En esa época, pues, no había tanta desviación, ¿eh? Como ahora. Pues venga, a la tilla, ¿eh? Salud y Villagra para todos cada noche. Venga, va, que me voy, que antes de dormir siempre me tomo un Gronholm de meta para que no me suba la fiebre. Venga, hala, salud. Vale, ya de grabar, hombre, que ya te has ganado el Solver. Venga, salud, que voy a buscar unos cuantos más.
Espectacular, sens dubte, els versos d'en Cesc Vila, els versos de Nadal que ens serveixen per posar punt final al Cafè del Paddock 2021. Gràcies a tots els que l'heu fet possible. Gràcies a tots els que ens heu acompanyat setmana darrere setmana, escoltant, sintonitzant el podcast dedicat al món del motor. Una forta abraçada a tots, bones festes i ens retrobarem, segur, a algun lloc, a algun circuit. Adeu! I'm checking the races in my head. I'm attacking the illusion of the stopping doesn't matter.